Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García.
I, evidentment, amb l'arribada de l'estiu no només tenim més temps per relaxar-nos, sinó també per estar connectats. Ara bé, hem de vigilar quantes hores ens passem el dia mirant les pantalles. Afortunadament, nosaltres comptem amb el Gerard Vilanova, que ja sabeu que és divulgador i formador en educació digital d'Ètica Activa, i ell ens donarà alguns consells per fer un ús responsable. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
Escolta, quina feinada, eh? Perquè això de fer un ús responsable de les tecnologies no sé si és gaire fàcil.
És bastant difícil, i a l'estiu encara més, perquè, clar, augmenta el temps d'oci, perdem les rutines, ens despistem, tot allò que guia la nostra vida i la nostra rutina durant la resta d'estacions de l'any a l'estiu es perd, i representa que comencem una nova vida que, en el cas dels nostres fills i filles, dura més de 2 mesos. Per tant, aquí tenim una dura batalla.
I clar, moltes vegades, no sé si hi estaràs d'acord, però clar, abans era gairebé més fàcil, no? Doncs a posar límits. Avui dia, que doncs, fins i tot a l'escola s'ha fet molt d'ús, no?, de la tecnologia, en èpoques fins i tot quan hem estat doncs, confinats, no? Clar, sembla difícil, no?, perquè gairebé la tecnologia és present en el nostre dia a dia des de que ens aixequem, no?, fins que ens anem a dormir.
Clar, i d'una manera intensiva. Fixa't que quan nosaltres érem petitons, llegíem a l'estiu o a l'hivern, és igual, però llegíem llibres, revistes. Miràvem la televisió, sí, el televisor, l'aparell que teníem al menjador. Jugàvem a moltes coses, algunes en pantalla. Ens comunicàvem directament o per telèfon. Ens informàvem a través de diaris, a la televisió també. Però fixa't que ara podem fer tot això en una sola pantalla. Per tant, es fa molt més difícil saber què estan fent els nostres fills en cada moment. De fet, hi ha qui diu que això de comptar el temps, que és una cosa que molts recomanem, jo ho recomano, que s'ha de comptar el temps, o almenys s'ha de gestionar el temps que els nostres fills passen davant de la pantalla, doncs aquest fet és cada vegada més difícil, perquè en realitat no podem saber ben bé, segur, què hi estan fent, si estan fent alguna cosa que nosaltres considerem de profit o potser només hi estan perdent el temps. Això avui dia és molt més difícil de controlar.
És molt interessant, aquesta reflexió que fas, perquè jo crec que és una de les normes, no?, que utilitzem els pares. Doncs només podràs utilitzar-la i poses un límit, no?, d'hores. I clar, a vegades és més l'ús que en fan, també.
Clar, aquesta prohibició, per exemple, mira, pots dedicar una hora o dues al dia al mòbil o a la tablet o a la pantalla que sí, val? Doncs clar, entenem que això va referit a l'oci, a l'entreteniment. Però, com tu deies, oi que els nostres fills avui estudien també, utilitzen les pantalles a les tasques escolars? Doncs aquest temps dedicat a l'estudi, per exemple, o a informar-se sobre l'actualitat, es fa també en aquestes pantalles i no hauria de comptar dintre d'aquest temps que permetem als nostres fills que utilitzin les pantalles en mode diversió.
Llavors, o sigui, la primera cosa que hauríem de tenir clara és que, clar, s'han acabat les responsabilitats, no?, i les obligacions, o sigui que aquesta gestió del temps d'oci potser és més fàcil de trobar, doncs, aquest espai, no?, aquest encaix.
Clar, l'oci, el temps d'oci augmenta.
Clar.
I augmenta molt, Com he comentat al principi, perdem les rutines. Les rutines ens ajuden molt a endreçar. Perquè el temps d'exposició a les pantalles també es redueix i es circumscriu en uns moments en concret, oi? Llavors, si els nostres fills no tenen absolutament durant l'estiu cap activitat, entre cometes, rutinària, o sigui, cap obligació d'assistir a algun lloc en algun horari, doncs molt fàcilment, si nosaltres no intervenim i no els proposem alternatives, passaran tot aquest temps davant de les pantalles.
Llavors, què és el que hauríem de tenir clar? Llavors, dona'ns alguna pauta, alguna idea.
A veure, d'entrada, jo crec que podríem fer un petit canvi de xip. I d'entrada no criminalitzar sistemàticament el temps que els nostres fills passen davant de la pantalla. Hauríem d'aplicar-hi context. És a dir, què estan fent en aquell moment? El que dèiem, s'estan informant potser sobre alguna cosa, s'estan comunicant amb amics que han quedat enrere en la geografia i en el temps, si és que ens hem desplaçat per vacances en algun lloc. Què estan fent? I si sabem que no... que comptar el temps ja ens pot resultar difícil, com deia, el que hem de fer és conèixer el context. Per a què està utilitzant el meu fill o filla en aquell moment la pantalla? Amb qui s'està relacionant en aquell moment? I, sobretot, quina alternativa jo li he proposat? Perquè si representa que jo simplement, quan dic jo, parlo de la mare o del pare que es fa aquestes preguntes, assistim com a espectadors a la seva tria... doncs, evidentment, els nostres fills trien el que més els convé, el que més els satisfà, i els és molt difícil posar els límits que l'adult sí que s'hauria d'esforçar a posar. Per tant, el primer que hauríem de fer és no criminalitzar aquest temps. Entendrem que hem de ser més flexibles durant l'estiu, especialment si els nostres fills han complert amb les seves obligacions durant el curs escolar. No criminalitzarem sistemàticament i intentarem... adoptar una actitud activa, receptiva, per saber què estan fent, interessar-nos pel seu model de relació i d'entreteniment durant l'estiu. Quan el coneguem, després poder sí que serà el moment de gestionar el temps. Val? Però d'entrada no criminalitzar, perquè aquest és un error que mares i pares cometem durant l'hivern, que sempre ens sembla excessiu el temps que puguin passar, i quan a l'estiu aquest augmenta, doncs encara.
Per això és important, el que comentaves també, doncs, aquesta comunicació entre pares i fills, que a vegades doncs, no hi és, i és necessari entendre què juguen, no? Com ho fan, amb qui ho fan, per després doncs, establir aquestes normes. Tu també parles de la regla de la balança. Què és la regla de la balança?
La regla de la balança, clar, es basa en el temps, i repeteixo que només la podrem aplicar si sabem distingir quin temps de pantalla destinen els nostres fills a informar-se, a comunicar-se, a estudiar, a aprendre, a conèixer el món, o simplement a divertir-se o a dedicar-hi el seu temps d'oci. Per tant, un cop ja estem una mica al cas de què fan els nostres fills, podrem aplicar la regla de la balança, que consisteix en crear una simetria entre el temps que es dedica a l'oci davant de la pantalla i el temps que es dedica a l'oci sense pantalla. Dit d'una altra manera, que mares i pares hem de ser capaços de proposar als nostres fills alternatives a l'entreteniment davant la pantalla. I si posem per cas, durant el dia, consentim, autoritzem que els nostres fills utilitzin una hora de pantalla a efectes d'entreteniment, repeteixo, doncs hauran de ser capaços també de divertir-se, d'entretenir-se, també durant aquell dia, durant una hora, sense pantalla. I això vol dir recuperar activitats que moltes vegades en la preadolescència van quedant oblidades, com són la lectura, com és l'esport, o emprendre noves activitats que potser no han fet mai i que evidentment són els pares els encarregats de promocionar-les, com, per exemple, el bricolatge, el joc en família, el joc de taula, em refereixo, les cartes, el dòmino, les sortides a la natura, la natació, l'art, el cinema, el teatre... És que n'hi ha tantes d'activitats que, efectivament, algunes es poden fer a través de la pantalla petita, però d'altres es poden fer fora, també. Val? I aquesta, repeteixo, que és una tasca, la de donar alternatives, que els adults hem de procurar per als nostres fills.
Això és molt interessant, el que dius, perquè moltes vegades ens queixem, els pares, i faig també autocrítica, de que els fills passen molt temps amb les pantalles, però després també ens va molt bé, no?, quan doncs, els pares doncs, treballem o tenim altres ocupacions, que els nens doncs, estiguin amb les pantalles. Llavors, jo crec que això és important, el que comentaves, doncs, intentar involucrar-se en oferir aquestes alternatives, no?, en altres possibilitats, en educar els nostres fills.
Clar, i això ha de començar des de que són petitons, no ho deixem per l'adolescència. Hi ha un concepte que jo faig servir bastant quan parlo amb famílies de nens de llar d'infants o de les primeres etapes escolars, infantil, primària, que són les pantalles o les tecnologies mainaderes. Els adults ens acostumem moltes vegades a utilitzar les pantalles com a agent que entreté els nostres fills. Dit d'una altra manera, que quan nosaltres necessitem alliberar-nos, entre cometes, dels nostres fills perquè hem de fer qualsevol activitat, la que sigui, tan honorable com fer el sopar, respondre un mail de feina o el que sigui, els col·loquem davant la pantalla, que té un efecte anestèsic, que té un efecte hipnòtic, i el que aconseguim és almenys aturar el moviment dels nostres fills. Val? Clar, això com a recurs funciona. Està molt bé, però si es converteix en costum i els nostres fills van creixent així al llarg d'anys, de mesos i anys, el que tenim després és una adolescència en què probablement la pantalla és gairebé irrenunciable. És a dir, aquestes alternatives que jo dic que els adults hem de generar als nostres fills, no ens hi posem als 12 anys, perquè probablement no tindrem credibilitat. Haurem perdut el poder que ens dona ser referències, no?, i ser autoritats davant dels nostres fills. No podrem recuperar aquest espai perquè durant molts anys l'haurem abandonat. És un camp que no haurem treballat. Per tant, això hem de començar a fer-ho des de que som petitons.
Sempre ens ho diu, el Gerard. Hem de començar ben aviat a fer els deures, com a pares, i també a predicar amb l'exemple, no? O sigui, que en aquest model...
Sí, perdona'm una coseta, sí, Raquel. És que estic molt acostumat a parlar amb pares d'adolescents que volen començar a ocupar-se d'això quan arriben els problemes. I els problemes poden ser-hi als 6 anys i als 7, el que passa que poden no preocupar-nos, perdó. Però pares preocupats per l'ús que fan els seus fills de les noves tecnologies acostumen a aparèixer a la preadolescència, als 11-12 anys, normalment quan adquireixen el primer mòbil.
O sigui que això és important, també... És vital, jo crec que, i ho dius moltes vegades, predicar amb l'exemple, no? També. Si comencem les vacances, també seria doncs, interessant que nosaltres no ens passéssim tot el dia enganxats a les pantalles.
Clar, la tasca aquesta de modelatge, de referència, segueix durant l'estiu, no s'atura. Llavors, jo faria als pares i mares que ens escolten tres o quatre preguntes. A veure, per fer aquesta petita autoanàlisi d'en quina situació podem afrontar l'estiu. La primera. Habitualment, en el transcurs de la nostra vida familiar, ja donem preferència a la nostra família en la seva presencialitat? És a dir, quan estem junts, estem en el directe, en el cara a cara, o busquem també les nostres fugides, els nostres espais a través de les pantalles? Val? Ho dic perquè a l'hivern, al final, són, quan dic l'hivern, evidentment parlo de la quotidianitat, fora de les vacances. Doncs a l'hivern, són poquets els espais que té la família per compartir, per estar plegats. D'aquí ve que moltes vegades jo també insisteixi que, per exemple, a taula no hi han d'entrar mai els dispositius mòbils, ni dels adults ni dels infants. Per tant, quina és la nostra actitud general en relació a això? Segona pregunta. A l'estiu, som capaços de desconnectar de la feina? Perquè si estem de vacances i estem de vacances amb els nostres fills, l'únic que ens uneix a la nostra feina, probablement, sigui el telèfon mòbil. Per tant, som capaços d'abandonar-lo? Som capaços d'aparcar-lo? I si és que la nostra feina ens reclama tenir una certa connexió, som capaços de fer-ho raonablement? És a dir, d'establir uns horaris i uns moments per dir, val, en aquests moments estic per les coses que puguin arribar de la feina, però en la resta de moments em dedico un cos i ànima a la meva família. Aquesta seria la segona pregunta. La tercera pregunta, l'adult, com gestiona la seva privacitat? És a dir, si és que tenim xarxes socials, si és que ja tenim una activitat publicadora, quina és? I com la pensem continuar durant l'estiu? Aquesta és una pregunta que també és important. Ho dic perquè, en termes de seguretat, moltes vegades es recomana no publicar que estem de vacances, per exemple. Per què? Doncs perquè els lladregots que abans feien servir codis a les façanes de les cases per dir aquest hi és, aquest no hi és, aquesta casa està ara mateix buida. Tot això es pot fer amb, amb una simple inspecció a les xarxes socials. Saber si una família està en aquell moment ocupant casa seva o està, per exemple, en un altre continent. Val? Evidentment que hi ha molts altres aspectes dels que ara no parlaré, però aquest també és important. Eh? Com gestionem la nostra privacitat habitualment i, per tant, com ho farem també en període de vacances. I, finalment, molt en relació al que dèiem dels nostres fills. Sap l'adult gaudir de l'oci sense tecnologia? És a dir, si jo deia abans que amb els nostres fills podem dedicar un diumenge a la tarda a jugar al parxís, per exemple, o al domino, o a les cartes, al pledo, o el que sigui, l'adult ja ho fa, això. Ho fa rutinàriament? Ho farà durant l'estiu? Ho dic perquè de vegades apuntem molt als menors, mira, és que no sap fer això, no sap fer allò, però és que l'adult ho ha deixat de fer i l'adult ha concentrat també tota la seva activitat en relació a l'oci i l'entreteniment a través de la pantalla. Per tant, com sempre, per educar els fills, el primer que hem de fer els adults és una mirada interior per saber com nosaltres responem davant d'aquestes mateixes situacions per a les quals exigim i reclamem que es compleixin normes raonables que potser nosaltres no som capaços de complir.
Doncs per això ens agrada tant sempre demanar consells al Gerard, perquè realment també ens posa deures als pares, als adults, i ens fa doncs despertar aquest sentiment crític. Parla'ns, així com recapitulant, doncs, de quines són, no?, aquestes principals conseqüències d'aquest abús de les pantalles, sobretot també en els més petits.
Si parlem de l'estiu, l'abús de les pantalles ens porta... pot ser directament l'inici d'una greu addicció, perquè, com dèiem abans, el temps d'oci, el temps lliure es multiplica i davant de l'absència d'activitat, doncs un nen que no tingui, repeteixo, uns pares que li proposin aquestes alternatives i que l'introdueixin en aquesta gestió del temps, doncs tindrem que això, el recurs fàcil és passar moltes hores davant de la pantalla. Els adolescents passen una mitjana de prop de 3 hores al dia davant de la pantalla del telèfon mòbil. Això són estadístiques públiques.
I més, jo diria. Fins
i més. Això és una mitjana. Els casos d'addicció arriben a les 6, 7, 8 i 9 hores. Què pot passar llavors durant l'estiu si un dels principals moments que s'allarga 6 o 7 hores al llarg del dia, que és, per exemple, el temps escolar, on, tret de moments concrets, no es fa servir telèfon mòbil, què passarà quan desapareix l'espai escolar? Exemple, i el nostre fill o filla no té una activitat, no té una rutina, no té l'obligació d'assistir en lloc més i pot estar a casa sense control. Doncs que fàcilment es donarà a les pantalles i dedicarà tot el seu temps només a les pantalles. Per tant, resumint i recapitulant, farà falta nodrir d'alternatives, principalment als nostres fills, perquè no concentrin tot aquest temps d'oci de l'estiu davant de la pantalla.
I a més, que el temps passa molt ràpid i recomanem als nostres oients que gaudeixin dels seus fills, dels seus nets, dels seus nebots, dels fills, dels seus amics, perquè la veritat és que només hi ha una infantesa i una adolescència i cal, com reivindicava el Gerard, també doncs, aprofitar el temps per doncs, caminar, passejar, jugar, passar el temps fora de les pantalles. Gerard, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies pel teu sentit comú i per tots aquests consells que semblen molt fàcils a la teoria, però després ens costa molt a la pràctica, però com bé explicaves, toca ja, des d'avui mateix, fer els deures, perquè si no, al final, doncs el temps passa factura. Que vagi molt bé, fins la propera temporada.
Molt bé, serà un plaer.
Seguirem demanant el teu consell. Cuida't molt i bon estiu.
Igualment, regueu-li a tots els oients. Bon estiu.
Cuida't, que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.